Noticias. Salutacions, infants i grans han xalat amb la gresca dels petits camaleons durant aquest dissabte i diumenge. Actuacions destacades com la de Miqui Núñez, Figaflauas i Antònia Font, juntament amb d'altres, de Tallets, Búho, Ginestar i Blaumut, al Teatre Auditori i als voltants d'aquest equipament han fet que tant els petits com els grans gaudissin de dos dies plens de música i també de molt ritme. Precisament és moment d'escoltar Miqui Núñez i Ginestar parlant d'aquest festival Petits Camaleons on han participat.
Els nens són reals, diuen la veritat tota l'estona, per tant, si s'avorreixen, deixaran de ballar, i si ballen és que s'ho estan passant bé, o sigui, molt guai.
És que ens encanta tocar per infants i per famílies. Crec que s'haurien de fer molts més concerts en aquest horari perquè tothom pugui gaudir amb les mateixes condicions i per nosaltres vindríem cada any.
No cada dia es toca per un públic familiar i ara vam venir fa 3 anyets i ens ho vam passar superbé. A més, són bolos molt compactes i molt intensos.
Una altra molt bona notícia del cap de setmana i és que els castellers de Sant Cugat han fet la millor actuació de la temporada. Ha estat a Tarragona en la jornada dissabte del concurs de castells. Els gausacs han quedat quarts amb 2.115 punts. Ho han aconseguit descarregant el 4 de 8, el 7 de 8 i el 2 de 7. El certamen ha plegat 300 camises verdes que, tot i la il·lusió, saben que la colla pot arribar més amunt. De fet, han intentat descarregar dos cops el 2 de 8 en folre, però no ho han aconseguit. Sabem que costa, però sabem el que podem fer. Avançat el president de l'entitat, Víctor Vieta, a Cugat Mèdia. L'Hospital Universitari General de Catalunya ha posat en marxa el servei de medicina familiar que ofereix atenció primària i avaluació mèdica integral dins del mateix centre hospitalari. El servei vol proporcionar una atenció més propera i empàtica als pacients de totes les edats. El magazín Faves Contades n'ha parlat amb el doctor Camilo Fernández, coordinador d'aquesta unitat. I cap de setmana també marcat per la festa del barri i Monestir Sant Francesc, que ha tancat 3 dies intensos d'activitats per a totes les edats, on s'ha enfortit el vincle de pertinença entre la ciutadania. La rua amb Caporales Sant Simón Cochabamba. Tot un clàssic d'aquesta festa, el show del casal dels avis de l'Associació de Gent Gran de Sant Cugat, la jam musical amb grups locals i el bingo musical han potenciat el ritme entre els assistents. La cultura popular també està present amb els diables i els gegants. La paella popular ha estat un punt de trobada destacat per cohesionar i potenciar el vincle identitari del barri. I també parlar-vos d'esports, golejada contundent del Sant Cugat femení 6-0, que continua a la part alta de la classificació. Més informació, com sempre, en diferents butlletins, horaris i també a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, 10 i 3 minuts. Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Salutacions, bon dia a Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns, 7 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans. Ens acompanyarà Clara Cisternes, tècnica que coordina el projecte. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de literatura. Parlarem de la literatura de gènere amb Pablo Jiménez, del Celler de Llibres. I afegirem una entrevista personal a Luli Lor, que molts de vosaltres coneixereu del restaurant La Flama de la Bolera. I per acabar, potenciarem els nosaltres, de la mà dels usuaris de la Fundació Catalònia Creativa, que entrevistarà l'alcalde Josep Maria Vallès. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. El que dèiem, comencem el programa amb el repàs a la jornada esportiva del cap de setmana. Joan Garcia, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Doncs així és. Avui comencem aquest primer programa del mes d'octubre i ho farem parlant del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Va començar la Lliga Verdrola i ho va fer amb bon peu, derrotant el totpoderós Aris per 3-1. I quina millor prèvia aquesta setmana per començar cita europea, cita històrica, el conjunt santcugatenc, que després de 35 anys d'història afronta el primer partit europeu. Serà aquest dimecres a les 8 del vespre a la pista del Ginebra. Són els 32ens de final de la CEP Cup, la tercera categoria europea. Per cert, us explicarem des d'allà, des de Ginebra. De fet, en aquest magazín el Faves Contades, dimecres estarem des de Ginebra i tindrem, doncs, protagonistes aquí en aquest espai. Tindrem dues jugadores que es preparen per aquest debut. Una és molt jove, és la Itziar López. S'ha recuperat d'una lesió dels creuats de la temporada passada, que la va tenir en blanc. I una altra és una jugadora balear que ja ha jugat competició europea. És la Maria Antònia Gomila. També tindrem temps per al bàsquet, perquè ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic Gavi Payet i el jugador Rai Solivelles. Tota una institució al club, porta ja més de 10 temporades. I parlarem d'aquest inici amb una victòria i dues derrotes. I per acabar, hem d'explicar notícies de l'handbol Sant Cugat femení, que competeix a Lliga Catalana Or. És nouvingut després de l'ascens de la temporada passada. I atenció, perquè després de 3 jornades suma 3 victòries. També amb una altra institució, més de 12 anys a la porteria del conjunt vermell i negre, és la Maria Estevez. Ja ho veieu, un menú farcit d'històries personals i, com sempre, l'esport és protagonista. Comença l'esport en marxa. I posem en ordre els números, els marcadors d'aquesta jornada amb la Carme Reverte. DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, Aris 1.
Estrena victoriosa del conjunt santcugatenc davant el totpoderós Aris abans del debut a Europa de dimecres a Ginebra.
Parlem també de futbol, del Sant Cugat masculí 4, Sant Feliuenc 2.
Primer triomf de la temporada dels de Joel Bravo en un festival golejador.
Més futbol, Sant Cugat femení 6, La Roca 0.
Les santcugatenques sumen el tercer triomf en 3 partits i segueixen líders.
En bàsquet, Cornellà 61, és masculina 55.
Els de Gavi Payet cauen a la pista del líder, però planten cara.
En vol Sant Cugat 33, Bordils 30.
Els santcugatencs continuen invictes i en tercera posició.
En hoquei herba, l'Atlètic de Terrassa 2, Júnior femení 2.
Quart empat consecutiu de les santcugatenques que segueixen sense guanyar.
I acabem amb més futbol sala, en aquest cas Sant Quirze 6, Olímpic Floresta 3.
Primera desfeta dels florestans a la segona jornada de tercera divisió.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Comencem aquest esport en marxa amb regust europeu, perquè hi ha un club de casa nostra que després de 35 anys disputa per primera vegada competició europea, i això no és fàcil perquè els que portem anys i panys seguint l'actualitat esportiva, doncs únicament tenim dues modalitats, l'hoquei herba, el júnior masculí i el júnior femení, que han competit a Europa, més recentment el júnior femení, ho ha fet en dues vegades, va ser a l'EAQL, la màxima competició continental, una quarta plaça fa 2 anys i una tercera plaça, un bronze, fa 4. El masculí es va classificar per jugar a la prèvia d'aquesta EAQL fa 6 anys al camp del Polo i no va aconseguir la classificació final. I la veritat, sempre fa il·lusió, almenys pels que seguim l'actualitat esportiva, doncs gaudir de cites importants, cites històriques que sempre queden en el record de les pàgines dels clubs. I anem a parlar d'aquest club, del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que aquest cap de setmana va començar amb molt bon peu la Lliga Iberdrola. Va rebre un dels equips que sempre lluiten per estar a la part alta, com és l'Aris de Tenerife, i van derrotar per 3-16-1 el conjunt canari, una manera immillorable d'arribar a la cita europea. I per això tenim a l'altra banda del fil telefònic dues de les protagonistes d'aquest partit de dissabte, jugat a Valldoreix, i d'aquest proper partit, aquesta cita europea, dimecres a les 8 del vespre davant al Ginebra. Per cert, al Ginebra, ja explicarem la història avui i demà, farem una notícia especial, és un club que s'ha refundat moltes vegades, que té una torre de Babel d'incorporacions, jugadores alemanyes, jugadores de Costa Rica, jugadores d'Itàlia, i bé, va perdre el primer partit, ho va fer per 1-3, per tant, a veure què pot succeir. També després explicarem el sistema de competició d'aquesta lliga, on no se sumen els sets guanyats, sinó va per punts. Si guanyes 3-0 o 3-1, sumes 3 punts. Si guanyes 3-2, en aquest cas sumes 2 punts i l'equip perdedor suma un punt. Per tant, tot quedarà pendent d'aquests marcadors. Sense més retard, anem a parlar amb aquestes dues jugadores. Una d'elles és la Itziar López. Itziar, molt bon dia.
Bon dia.
I l'altra jugadora és la Maria Antònia Gomila, segona capitana de l'equip. Maria Antònia, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, començarem parlant de l'Itziar López perquè la seva història té una curiositat bastant important. La pretemporada del curs passat es va trencar els lligaments creuats del genoll i va estar tota la temporada en blanc. I enguany torna a l'equip, ja ha disputat minuts, ho ha fet personalment, des del nostre punt de vista, molt bé, i ha tornat amb un triomf a la Lliga i ara a les portes d'Europa. Itziar, no sé fins a quin punt què té de motiu tota aquesta història per tornar a jugar a la Lliga i, a més, estrena europea.
Doncs, bueno, per mi, la veritat que ha estat molt especial. Tenia moltes ganes de tornar a jugar, de tornar a estar amb l'equip i que era la millor forma amb una victòria i tenir a les portes un partit d'Europa. Llavors, jo sabia que volia tornar a la meva millor forma i he estat treballant molt per poder tornar així.
De qui te'n recordes? Quan surts a pista, tornes a gaudir d'aquests minuts, quin record, quina imatge, quina fotografia se't queda al cap?
Bueno, jo recordo sobretot mons pares, perquè han sigut els que han estat tots els dies amb mi, donant-me força, quan les primeres setmanes no em podia moure del sofà i em tenien que fer tot, i també sobretot del meu equip, tant les companyes com el staff, que la temporada passada em van fer partícips de tots els dies, tots els entrenos i tots els partits, estan al seu costat, tot i que estigués a quilòmetres molt lluny, totes les victòries eren seves i meves.
Mm-hmm. Tornar, debutar a la Lliga, i ara també fer-ho a Europa, quan vas arribar, segurament ningú ni nosaltres ens imaginàvem que aquest dimecres el Volley Sant Cuà posaria el seu nom a nivell europeu.
No, des de luego, el primer dia que vaig arribar a aquest club, jo no pensava que en cap moment podríem jugar a Europa, però cada any que passava veia l'objectiu més a prop i realment és un regal de tots els anys de feina que porta el club, que porta aquest equip junt i per totes les companyes també que ho han estat lluitant i ara no estan. Llavors jo crec que és un regal i un premi per tot l'esforç que hem fet totes les temporades.
Parlem amb una jugadora més experimentada, tercera temporada d'una jugadora balear que ja té experiència a Europa, va arribar de la Barca Menorca, Maria Antònia Gomila, si em permets, Gomi, com et diuen totes les teves companyes.
Hola.
Bé, Gomi, com veus aquest debut europeu? I crec que començar amb bon peu a la Lliga potser és aquella embranzida necessària per donar seguretat a un projecte nou amb el Leo Passarini com a nou inquilí de la banqueta, no?
Sí, totalment. Crec que aquest partit primer ens ha fet i fa molt bones sensacions. Som conscients de que la Lliga serà molt competitiva i així tot Europa incluït, però confiem en la feina que fem cada dia en els entrenaments i molt il·lusionades i amb molt bones sensacions partint cap a Europa.
Dèiem que de la primera vegada que vas competir a Europa amb aquesta hi ha moltes diferències. Com ho veus? Com ho prepares? Diferent?
Com ho veus? Com ho prepares? Diferent? Sí, és diferent. Jo vaig anar a Europa amb el Barça fa 7 anys o 8 anys i el grup era molt més veterà. Nosaltres sí que és veritat que som un equip molt jove, però jugui a la nostra avantatge que fa molts anys que ens coneixem i que hem jugat juntes.
Parlant amb el Leo Passarini, l'entrenador em va dir: Joan, teniu opcions, hem analitzat el rival, sí que és veritat que ens falten dues jugadores que no sabem si poden canviar una mica l'inèrcia i el joc, han perdut aquesta primera jornada de Lliga 1-3, teniu confiança plena, entenc, perquè això és factible, no?
Sí, sí, nosaltres afrontem cada partit com a puntuar o a guanyar, no? No sé, hem de ser ambicioses per poder aconseguir els objectius. I estaria molt, molt bé que és la primera vegada que aquest club que aconsegueix un hit com aquest poder guanyar i passar a la següent ronda.
Itzi, ara volia preguntar, amb aquest viatge europeu, entreneu demà a la tarda, després agafeu el vol, tindreu dues nits a Ginebra, Suïssa. Amb un equip tan unit, no sé si valoreu més el viatge també, a banda de la vessant esportiva, la vessant social, estar totes juntes, viure-ho una concentració d'aquesta manera en un alt nivell professional.
Doncs sí, bueno, sempre els viatges que fem tot l'equip juntes ens uneix molt més, a més amb les noves incorporacions també ens anirà bé per passar més estona juntes i res, pues, amb moltes ganes d'anar a Europa, viure aquesta experiència i tot el viatge i tot el que això té a veure i amb moltes ganes del partit de dimecres, lluitar-lo i el que diu la Gomi, aconseguir els màxims punts possibles.
Gomi, les brasileres, com s'han integrat aquest parell de jugadores? Una més jove, l'altra més experimentada. Com estan elles?
Molt bé, molt bé. La veritat que les dues noves incorporacions a nivell de jugadores considero que s'han adaptat superbé en el club i sobretot a l'equip. A nivell de joc i a nivell personal.
Per acabar, pregunta per l'Itziar i després per la Gomi. Quin seria el resultat ideal? Ja sé que guanyar per 0-16-3 seria ideal, però si us haguéssim de preguntar una travessa un resultat, quin seria, Itziar?
Doncs, a veure, jo crec que anar i jugar un primer partit d'Europa dir un 3-0 una mica arriesgat pel fet de ens hem d'acostumar al joc, hem d'arribar allà, els nervis hi seran. Llavors, jo aposto més per un 3-1, un 3-2 guanyat. Però la idea és sumar.
I Gomi?
Però jo també tenim de tenir en compte que la pilota és diferent. És la primera vegada que anem fora totes juntes, crec que la pressió, el fet dels nervis, poden jugar males passades. Jo amb una victòria, independentment de sigui 3-1, 3-0 o 3-2, crec que és un bon resultat perquè després tornem a casa i dins casa és quan hem de ser fortes i no mos ha de guanyar ningú. Per tant, guanyant és un bon resultat.
La pilota dius que és diferent per aquesta competició europea. Entenc que entrenareu dimarts amb aquestes pilotes, no?
Exactament. La lliga espanyola juga amb una pilota i Europa se juga amb una altra. I tant avui com demà entrenarem amb la pilota que se jugui a la lliga europea.
I quines característiques té? Hi ha molta diferència o no?
És més petita, flota més, és diferent, sí. És diferent, tacte és diferent.
I per tu que has de rebre, doncs ja em diràs si no és important, no?
Ah, sí, és més complicat, sí. Si no estàs acostumada, és més complicat, però bueno.
Molt bé. Coneixent la teva qualitat i la teva experiència, tant se val la pilota que sigui, que segur que ho fareu. Molt bé. Gomi i Giar Llobet. Giar Llobet i Gomi. Ens veiem dimecres. Cugat Mèdia es desplaça fins allà per fer aquesta cobertura del partit. Tota la sort del món. Us hem preparat alguna petita sorpresa que ja anireu coneixent durant la setmana. I molta sort i a gaudir d'aquest viatge europeu que, sens dubte, és únic per al club i també per vosaltres. Una abraçada a les dues i ens veiem dimecres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Deixem ara el vòlei i passem a parlar de bàsquet, perquè la Unió Esportiva Sant Cugat afronta la segona temporada a Supercopa Catalunya, que és la màxima categoria en l'àmbit català de casa nostra, i fins al moment 3 jornades, una victòria, 2 derrotes, la victòria aquí a casa contra el Martinenc fa 2 jornades, i aquesta doncs han caigut derrotats a la pista del líder, el Cornellà, que de moment suma 3 partits, 3 victòries. Per parlar de l'actualitat d'aquest equip en aquesta nova campanya, tenim el tècnic que continua la temporada passada, que és el Gavi Payet. Gavi, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Sempre que convido per 10...
Continua, llavors, continua una mica la maldició, esperem trencar-la algun dia aviat.
Espero, convidaré quan guanyeu algun altre partit, perquè quan t'envio la producció és dimecres...
Això sí, però bé, la feina ha de ser nostra per trencar-ho, és un repte més.
Però he vingut partits al PAF 3 i heu guanyat, eh? O sigui que jo no sóc...
Molts.
I sobretot el tram final, eh?
I tant, res a veure.
I també tenim una altra institució de la UES, el Rais Olivelles, més de 10 temporades al primer equip. Rai, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta d'aquesta UESC. La temporada passada també va començar de manera irregular, però va costar més que arribés una miqueta a la victòria. Aquest any, a la segona jornada, ja ha arribat. No podem buscar ni cercar paral·lismes perquè l'equip és bastant nou i la dinàmica doncs ha començat de manera totalment inversa, no?
Sí que és cert que crec que, tot i que l'equip és bastant nou, una mica l'experiència, la competició, la tenim, no? L'any passat era una novetat per tothom, i ara tant alguns jugadors que hem incorporat, que ja estaven a la categoria, com els que tenim l'experiència de l'any passat, crec que sí que ens dona un punt que no tampoc hem d'oblidar, no? Una mica el passat recent, crec que en aquest aspecte ens ajuda. I llavors, doncs bé, ja hem pogut començar traient la primera... a base de treball, no? I d'esforç, donada la situació que tenim actualment a l'equip.
Parlàvem de la plantilla, molts canvis, pràcticament més del 50%, heu apostat més per un equip gros, físic, no? Que domini aquest aspecte del bàsquet. Satisfet amb la plantilla?
Sí, 100%. Vull dir, al final, ens agradaria no fer tants canvis, no? Un objectiu que nosaltres tenia una mica quan jo vaig entrar era tenir una mica més d'estabilitat, perquè cada any a la UESC sí que és cert que hem patit bastants canvis. Però bé, ja que havíem de fer aquests canvis, i els canvis inclús no desitjats, no?, de jugadors que haguéssim volgut que continuéssim, doncs hem d'aprofitar per adaptar-nos molt millor a la categoria, i crec que hem fet una plantilla que està més adaptada a la categoria, com a mínim, ja no a un partit, no?, sinó per poder treure un resultat més a mig plaç.
Hem de dir que en aquest inici de temporada tenim una plaga de lesions que ha afectat i molt l'equip. Lluitar contra això, com s'aconsegueix?
Doncs és una pregunta que jo m'he anat fent a mi mateix i m'és difícil poder donar la resposta, perquè al final crec que intento pensar, ostres, com un club més professional que nosaltres podria estar lluitant, no? Per exemple, ara veus el Barça de futbol, no? I si li passa al Barça de futbol amb tots els recursos que té, els mitjans, les cures, l'atenció, i tenen les baixes que tenen, nosaltres què hem de fer, no? Com ho hem de fer? Llavors, bueno, crec que aquí hi ha un paper molt responsable individual de cada jugador d'intentar tornar amb les millors condicions possibles, estan lluitant contra la seva lesió, per dir-ho d'alguna manera, i nosaltres a nivell de club, doncs, que intentem és donar tot el suport possible, i això doncs també genera oportunitats de cara a entrenaments i també partits a la cantera, no? Som el club més gran de Catalunya, i si el club més gran de Catalunya no aconsegueix treure cap jugador una mica que ens ajudi, doncs també nosaltres estaríem fent una mica malament les coses, no? Jo crec que s'ha de mirar des de diversos punts de vista diferents.
Un cop d'ull, tenim un jugador que encara no pot ser inscrit, és el Chris Bonasebi, un jugador del Congo, que us ha de portar bastant, 2-0-2.
2-0-8.
2-0-8. Bé, 6 centímetres tampoc es nota, com que és tan alt, no? En bàsquet sí, eh?
Sí, es nota, sí.
I a la vida real també. Si s'incorpora aquest jugador, podríem dir que tindrem ja la cirereta del pastís completa, no?
Sí, el Chris és una mica la cirereta. El tema una mica amb el Chris és semblant al tema que tenim actualment amb el Breima. Són jugadors que ja van venir fa anys des dels seus respectius països aquí a Sant Cugat, la seva primera experiència fora del seu país i lluny, estem parlant de nanos que han vingut aquí amb 13, 14, 15 anys, i bé, després han tingut les seves oportunitats fora de Sant Cugat, oportunitats, podem dir una mica més, doncs professionals, no?, per almenys a nivell de poder viure, i per diferents situacions de la vida, doncs ara, bé, doncs tornen a estar una mica amb nosaltres, per recuperar aquest nivell que van tenir en una part, perquè és una oportunitat que nosaltres els donem, però a la vegada són uns jugadors d'un nivell físic molt important que també ens donen un retorn molt gran, no? I després també hi ha un component, aquest tipus de jugadors estan aquí per un component sentimental molt gran, no? Doncs el Brema o el cas del Cris, que havia estat aquí de petit, per nosaltres que torni a casa, que té amics aquí, que no és un... no és ben entès un estranger més que ve de fora per jugar i estar a l'equip i ja està, sinó que són gent que el considerem part de la família de Sant Cugat.
L'objectiu, la temporada passada es va patir per intentar assolir la permanència. Molt. Podem dir que es pot fer un passet més aquesta temporada?
Jo crec que sí, o sigui... si hem intentat construir l'equip que hem construït i que ens ha costat molt d'esforç, i dir ara que podem estar més amunt, però crec que el projecte ja té una maduresa una mica més i crec que és una mica el moment. Després el dia a dia ens portarà, no? Necessitem recuperar la gent. Està clar que amb la situació que estem ara és molt, molt límit i guanyar és una gesta heroica, però sí que si mirem l'equip que tenim i el que... com a mínim la plantilla que tenim i l'equip que podem arribar a ser, crec que sí que hem d'intentar estar lluitant a la part damunt i per què no pues, somiar amb aquesta final a 4 final, no?
Molt bé, doncs, Gavi Palletenc de la UES, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe a l'Esport en Marxa. I parlem al Rai Solivelles. Bé, Rai, 10 temporades a l'equip. Aquesta, com la veus, tenint l'experiència de la temporada passada, que és el referent més recent, no sé com veus el vestidor, les noves incorporacions, una mica les teves sensacions per aquesta experiència prèvia, aquesta trajectòria.
Bé, la veritat que aquesta temporada l'encarem amb moltes ganes, personalment també perquè, bueno, sóc el capità aquest any i m'ha tocat fer aquest paper. I bé, l'experiència l'any passat de Supercopa va ser molt positiva per nosaltres, ens va agradar molt competir aquesta lliga, una lliga amb molt nivell, i tot i totes les incorporacions que hem fet, que tenim un equip molt bo per competir i per aspirar. Hem aconseguit fer un equip on els nous s'estan integrant molt bé i això ens ajuda molt dins de pista, però com diu el Gavi, les lesions ens estan perjudicant en aquest sentit i tenim ganes de recuperar tothom.
Quin discurs hi ha dins del vestidor pel que fa als objectius?
Bé, tenim uns objectius optimistes. Creiem que podem aspirar a estar amunt, però és veritat que això no es dona d'un dia per l'altre, sinó que hem d'anar treballant entreno a entreno cada partit i ficant-nos objectius a poc a poc, no? Com diu el Xolo, partido a partido. Uh-huh. I, bueno, bé, a poc a poc jo crec que ho podrem aconseguir, la veritat.
Els equips o el nivell de la temporada passada és més alt que el d'aquesta o no?
El
nivell dels equips, el grup d'equips que teniu, com ho valores? Mirant una miqueta enrere i ara al present.
Bueno, els equips contra els que juguem, la veritat que tenen un nivell molt alt i potser inclús una mica més. Vull dir, la lliga és molt competitiva, no hi ha cap partit que es guanyi... Bueno, tots els partits seran molt igualats i hem de respectar tots els rivals perquè serà molt difícil guanyar.
Aquest rol de capità, com l'entomes?
Bé, bueno, amb ganes, m'ha tocat.
Per sorteig o per decisió?
No, per veterania ja, l'equip. No sóc el més gran en edat.
Quants anys tens?
Jo, 23.
I ets capità, imagina't.
Sí, sí.
L'equip jove, eh?
Sí, sí. La veritat que el més gran, no sé, ho tenir 25 o
25.
Sí? 25, i som un equip molt jove, però això ens agrada molt, no? I ens ajuda perquè tenim moltes ganes de jugar, de competir, de fer-ho bé, i aquest rol de capità, bueno, l'encaro amb, la veritat que amb ganes perquè ja vaig ser-ho de petit en alguns equips i crec que ho puc fer bé.
Ja tens experiència?
Bé, una miqueta, sí.
Ets dur com a capità o no?
No, la veritat que no, no gaire.
Se'l veu, Gavi? És bona persona, no?
És molt bona persona.
Molt bé. Per acabar, volia preguntar, aquesta setmana Martorell, 1-3, sí. Una victòria, i 1-2, una victòria i dues derrotes. Aquí a casa us heu de fer forts, no?
Aquí a casa hem de treure tots els partits o competir-ho al màxim. Vull dir, som un equip molt, molt potent i a casa hem de donar la talla i no podem deixar perdre cap partit. I crec que ho aconseguirem, perquè la veritat que crec molt en aquest equip.
Molt bé, doncs, Rai, Solivelles, jugador i capità, aquesta temporada d'estrenes amb aquesta responsabilitat afegida, si ho podem dir així. Molta sort.
Gràcies.
Al partit d'aquest diumenge contra el Martorell, doncs tant de bo sigui la segona victòria, continuem amb aquesta bona dinàmica a casa i anar escalant posicions i amb aquest repte ambiciós d'intentar mirar una mica més lluny de la permanència. Per això, com tu has dit, no es dona un dia per l'altre, sinó és una constància i una trajectòria i un treball. Moltes gràcies per ser-hi i tota la sort del món.
Moltes gràcies.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 12-14.
I és moment de parlar d'un equip que ha començat com un coet a aquesta competició. Ens referim al femení de l'handbol Sant Cugat, que debuta ahir a Català Nord i ha guanyat els tres partits en un inici doncs molt brillant de l'equip santcugatenc. I per parlar de tota aquesta de tot aquest inici de temporada, tenim a l'altra banda del fil telefònic la portera i tota la institució a l'handbol Sant Cugat, com és la Maria Estevez. Maria, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Moltíssimes gràcies per deixar-nos aquesta oportunitat de parlar a la ràdio.
Bé, Maria, parlem d'aquest inici. Us esperàveu a començar així amb tres victòries en tres partits, tenint en compte que són nouvingudes a la categoria?
Doncs no, la veritat és que no ens ho esperàvem gens, perquè realment pensàvem que seria una lliga molt superior. El que passa és que nosaltres potser portàvem moltíssim temps en una categoria que pel nostre nivell no ens tocava i hem vist que no és impossible. Està al mateix nivell que les altres jugadores d'aquesta categoria, tot i que sí que ens ho estem prenent molt seriosament.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 12-14 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.com.
Moment de parlar d'un equip que ha començat com un coet a aquesta competició. Ens referim al femení de l'handbol Sant Cugat, que debuta ahir a Català Nord i ha guanyat els tres partits en un inici doncs molt brillant de l'equip santcugatenc. I per parlar de tota aquesta de tot aquest inici de temporada, tenim a l'altra banda del fil telefònic la portera i tota la institució a l'handbol Sant Cugat, com és la Maria Estevez. Maria, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Moltíssimes gràcies per deixar-nos aquesta oportunitat de parlar a la ràdio.
Bé, Maria, parlem d'aquest inici. Us esperàveu a començar així amb tres victòries en tres partits, tenint en compte que són nouvingudes a la categoria?
Doncs no, la veritat és que no ens ho esperàvem gens, perquè realment pensàvem que seria una lliga molt superior. El que passa és que nosaltres potser portàvem moltíssim temps en una categoria que pel nostre nivell no ens tocava i hem vist que no és impossible. Està al mateix nivell que les altres jugadores d'aquesta categoria, tot i que sí que ens ho estem prenent molt seriosament i estem practicant moltíssim i tenim moltíssima il·lusió, i jo crec que aquesta motivació també ens està ajudant molt a seguir amb aquestes victòries.
De l'equip, què destacaries en aquest tram inicial de competició?
Sobretot destacaria que crec que ens hem pres aquest ascens com amb molta seriositat, i això ens ha donat moltíssima motivació, moltíssimes ales. Estem molt contentes de l'avenç que hem fet com a equip i com a club. I estem analitzant molt els partits, estem analitzant molt les contràries. I és això, la seriositat i la motivació.
Tenint en compte com vau acabar la temporada passada amb aquest anhelat i desitjat ascens, creus que aquesta inèrcia de la passada campanya us està afavorint en aquest inici?
Sí, totalment. Acabar d'aquesta manera, en aquest punt tan àlgid, a la temporada passada, i passar una lliga nova, una lliga superior, que moltes de nosaltres hem estat a punt de tocar moltes vegades, però no ho havíem aconseguit, ha sigut una energia, unes ganes, també un somni complet per algunes de nosaltres, com que ja portem molts anys al club i mai havíem estat competint a aquest nivell, i penso que realment pertanyem a aquesta lliga, i ha vingut a fer-nos el nostre lloc.
També no podem passar per alt l'arribada d'Héctor Gómez, nou tècnic substituint a Marc González. Què us aporta l'Héctor? Indudablement ja us coneixia de fa anys, no?
L'Héctor el coneixem des de fa molt de temps, forma part del club, era un gran defensa, i segueix sent-ho, un gran defensa del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat, i la veritat és que ens aporta moltíssim coneixement i moltíssima experiència en el terreny de joc a un nivell més elevat. Ell coneix aquesta sensació d'estar realment en una lliga superior on t'has d'enfrontar a equips molt iguals a tu, que ja no són fàcils, que ja no pots anar relaxat, que has d'anar, que ho has de donar tot per poder passar i poder guanyar i poder seguir. Llavors, ella ens dona moltíssima experiència en el terreny de joc i també en el terreny personal, en molta empatia, en com estem vivint nosaltres i sobretot molt coneixement de l'handbol.
Pel que fa a l'equip, no sé si es parla d'ascens al vestidor.
La veritat és que només portem 3 jornades i hem tingut bastant encert en aquestes 3 jornades, però igualment, de moment, no es verbalitza, no es parla d'això, perquè sabem que encara queda moltíssima temporada, que poden passar moltes coses, però tenim moltíssima il·lusió. I si es donés el cas de l'ascens, ho abordaríem amb la màxima il·lusió del món.
Parlem de la teva aportació a l'equip. Ets portera, 12 anys al capdavant d'aquest primer equip. Podem dir que l'equip femení viu la situació més dolça d'aquests últims 12 anys, d'aquesta última dècada?
La veritat és que jo crec que sí, perquè fa molt de temps que jo formo part d'aquest equip, sobretot porto 10 anys en el sènior, i sobretot a nivell de número i d'aportacions de joves. Vam patir fa molts anys, vam patir una davallada a nivell generacional, les noies no es volien apuntar en vol, i jo crec que amb aquestes victòries, de la manera com s'ha canviat aquesta visió de l'handbol femení, el club, persones del club que ens han ajudat i que ens han vingut a veure, que ens han donat ales, ens han donat il·lusió i motivació, a partir de tot això hem aconseguit que més gent es senti involucrada i hem aconseguit tenir un equip més nombrós, cosa que també dona moltíssima qualitat i fa que aquestes coses, com un ascens, siguin possibles.
I a nivell personal, com et sents en aquest equip i quines perspectives i objectius tens de cara a aquesta temporada?
A nivell personal, jo penso que és una experiència increïble. Jo porto moltíssims anys somiant amb aquest ascens, amb aquesta possibilitat de jugar en lligues superiors, de posar-me a prova, i crec que estic en el moment perfecte i que totes ho estem, de formar part d'aquesta experiència i a veure fins on ens porta i fins on duren aquestes ganes, aquesta seriositat i aquesta motivació.
Doncs Maria Estevez, capitana i jugadora de l'handbol Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort, i tant de bo continuï aquest bon ritme de victòries, que de moment esteu invictes i al capdavant de la classificació.
Sí, doncs moltíssimes gràcies per donar-nos veu, per donar-nos visibilitat. Visca l'esport femení i que tingueu un molt bon dia.
Esport en marxa, amb Joan García. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Sant Cugat fa 11 anys que s'adhereix al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, una iniciativa que uneix una trentena d'ajuntaments, entitats i institucions del país per donar suport a les persones que arreu del món defensen els drets humans. Per conèixer millor aquest projecte ens acompanya la persona que s'encarrega de coordinar-lo, la Clara Cisternes. Molt bon dia, com estàs, Clara?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Tot i que fa molts anys que Sant Cugat s'adhereix a aquest projecte, potser encara hi ha gent que no coneix quina és la missió que es fa des de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Fem una mica un repàs, ens expliques en què consisteix aquesta missió que teniu?
I tant. Bueno, Ciutats Defensores és un projecte que neix el 2013 sota l'impuls de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i que tres anys després passa a ser coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la meva organització, que és la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. I des de llavors, que, com ben bé has dit tu, ja participa en 30 municipis de Catalunya, 5 entitats i 3 institucions catalanes. I bàsicament neix doncs, per aquestes ganes i per aquesta necessitat de visibilitzar com la tasca que fan les defensores i defensors dels drets humans i perquè es visibilitzés la seva tasca, sobretot en la ciutadania en general, però sobretot en gent jove, que és on es focalitza principalment aquest projecte.
Mm-hmm. Ara ho explicaves, el projecte neix el 2013 sota l'impuls de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Com ha evolucionat des de llavors fins ara tot aquest projecte que teniu entre mans?
Home, doncs va començar sent un projecte com molt petit. Vull dir, quan comença Sant Boi hi havia molts menys ajuntaments i, de fet, el 2016, que és quan s'uneixen el Fons i la CECAR, només hi havia 11 ajuntaments i, doncs, amb els 11 anys que han passat des de llavors, ja en són 30. Llavors, la magnitud és com molt més gran, es poden portar molts més defensors i clar, com que ja porta molts més anys, ja tots els municipis intenten preparar com algo molt més específic per cada defensor. Clar, hi venen molts perfils artístics, doncs hi ha molta gent que intenta com reunir-los amb altres músics d'aquí a Catalunya, per exemple, que també siguin activistes però nostres aquí a Catalunya, o s'intenta que les escoles ja treballin prèviament el tema. Llavors, clar, tu quan ho mires ara ja és un projecte com molt consolidat on veus que ja la gent comença a conèixer i que gràcies a que hagi crescut tant, tenim com molta més llibertat de fer moltes altres coses.
Un projecte consolidat, però que es pot continuar fent gran, no?
Ah, bueno, clar, o sigui, nosaltres, clar, som 30 municipis, Catalunya en té moltíssims més. Nosaltres, si d'aquí, doncs, no sé, posa-li que si d'aquí 5 anys en comptes de 30 són 60, serà fantàstic. Nosaltres cada any, de fet aquest any s'han unit 2 nous municipis, l'any passat eren 28, vull dir que intentem que cada any es vagin unint municipis. No sempre és fàcil, però, bueno, s'intenta que vagin afegint-se tots els que vulguin, perquè per ells també és com molt interessant poder conèixer cada municipi i veure què es fa a cada municipi.
I quin és el compromís dels ajuntaments que hi col·laboren, com el de Sant Cugat? És a dir, quan un s'adhereix a Ciutats dels Drets Humans, defensores, Ciutats Defensores dels Drets Humans, quin compromís adquireixen amb vosaltres?
Bueno, el compromís és que agafin en aquest projecte com amb l'amor que es va crear i es comprometin doncs, a tenir una espècie de respecte i de posar-s'hi amb ganes. O sigui, la gràcia d'aquest projecte és que els defensors, quan vinguin, arribin aquí, facin el que hagin de fer i tornin i surtin aquí dient, ostres, ha sigut superxulo, m'ha semblat molt bé. Llavors, als nous municipis el que intentem és com, doncs això, que facin, que busquin coses que creguin que els siguin interessants, i l'important és això, que treballin des del respecte i des de la cooperació amb tots els ajuntaments, perquè com que són molts ajuntaments i entitats, institucions, totes les que participen, doncs ha d'haver una cooperació també entre tots, juntament amb el Fons i la CECAR, perquè tot funcioni bé. Llavors et diria que és una mica això.
De quina manera ho feu? És a dir, a través de quines activitats? Una, per exemple, la coneixem, que és la que estem fent ara mateix, entrevistes a través dels mitjans per difondre doncs, aquest missatge, però teniu una sèrie d'activitats. Que quines són?
Doncs la principal és xerrades en escoles. És un projecte que s'enfoca molt en sensibilitzar i arribar als joves. Llavors, la gran majoria són xerrades en escoles. També es fan xerrades obertes a la ciutadania, que s'acostumen a fer potser més com en forma de taula rodona, on s'invita la defensora que està aquí, però també s'inviten doncs, altres periodistes o altres activistes d'aquí perquè conjuntament es faci això, però normalment sempre són xerrades a escoles. Després hi ha una altra part que també és una trobada amb tots els tècnics dels municipis que participen, totes les entitats, i llavors es crea com un espai de treball, llavors és com una manera de que els defensors puguin conèixer a tothom que està involucrat del projecte, perquè no sempre tenen l'oportunitat de conèixer tothom, i sobretot a les entitats és com una forma de posar-los en contacte per veure si després es podria fer alguna cosa entre ells. I per últim, també fem reunions d'incidència política. Llavors, s'intenta fer coses amb les institucions que ja participen. Per exemple, aquest any es va fer una reunió amb la Diputació, es va fer una reunió amb l'Agència de Cooperació Catalana al Desenvolupament, es va anar al Parlament a parlar amb la Comissió d'Exteriors, i s'intenta doncs, crear un espai on puguin conèixer també aquestes institucions.
Ara que parlaves de les visites als centres educatius, m'imagino que deuen ser les més engrescadores de totes, perquè és el moment de difondre un missatge que és molt necessari en aquests temps que corren entre la gent jove. Però com reaccionen ells en conèixer aquestes històries, que sovint són històries molt crues, no?
Clar. És això, hi han defensors i defensores que venen amb una història, amb un passat que és, bueno, que és dur, però que és la realitat per moltes persones. I jo que he tingut l'oportunitat d'anar a veure alguna d'aquestes xerrades on també hi havia l'alumnat, per mi és molt maco perquè es nota molt quan un alumnat s'ha com involucrat i ha buscat i ha pensat sobre la persona i ha volgut com fer preguntes per entendre la seva història. I és maco perquè també crec que és important per la gent jove com entendre la realitat d'altres persones, perquè nosaltres, doncs aquí la gran majoria de nosaltres, vivim en un ambient privilegiat. I doncs jo crec que són coses que moltes de les vegades no surt com a tal les notícies, llavors no coneixes tot el que passa al món perquè ens arriba informació selectiva, i crec que vingui una persona a explicar-los i a fer-los entendre què ha passat és xulo, i molts dels alumnes després, quan han acabat la xerrada parlant amb elles, és com, ostres, doncs no en tenia ni idea, ostres, gràcies. I de fet, l'any passat, que va venir un noi raper, que era del Sàhara, va venir aquí en un dels municipis i, bueno, va coincidir amb molts nois del Sàhara i segueixen parlant i segueixen comunicant-se. Vull dir que crec que també és com, és una oportunitat com per la gent jove conèixer realitats que potser no coneixen. Mm. És molt maco, és molt xulo.
Quines persones es consideren defensors i defensores dels drets humans?
Ostres, jo crec que és una pregunta... És que podríem dir qualsevol persona que treballi per defensar els seus drets.
Que hauríem de ser tots, no?
Sí, o sigui, jo penso que és una feina que hauríem de fer tots i totes. Sí que és cert que potser hi ha gent que per la realitat que viu... es veu com... O sigui, és molt més fàcil de veure quan una persona és defensora dels drets humans, però com, per exemple, doncs, una persona de Palestina actualment és... Vull dir, no cal ni que t'expliqui més, és molt fàcil saber què està defensant, però no vol dir que una persona a Catalunya no pugui ser una defensora dels drets humans, perquè no... Vull dir, no som perfectes, no tenim tots els drets assegurats, i penso que és una cosa que s'ha de lluitar el dia a dia, però sí que és cert que s'intenta com visibilitzar aquelles persones que venen de països o de situacions com menys visibles i donar-les a conèixer. Però tots haurien de ser defensors i defensores dels drets humans.
Uh-huh. Avui estem parlant precisament d'aquest programa perquè enguany a Sant Cugat han vingut dues defensores, la Fatou Niang de Gàmbia, que és formadora de Wasukafo a Gàmbia, entitat dedicada a la prevenció de la mutilació genital femenina, i la Zaina Faziki, que és il·lustradora feminista del Marroc, que explora les dificultats de la vida d'una dona al Marroc i denuncia les desigualtats de gènere a través dels seus còmics i formacions. Elles han passat ja per Sant Cugat o estan a punt de fer-ho?
La Fatou va venir la setmana passada, i la Zainab crec que ve o demà o passat, uh-huh, a Sant Cugat.
Què ens podries explicar d'elles? Què és el que faran? I de la seva situació, què ens pots ampliar respecte de com estan?
Bueno, la Fatou, com has dit, treballa en una organització que es dedica a la prevenció de la mutilació genital femenina. La Fatou, quan va estar aquí, va estar fent xerrades en escoles i crec que va fer alguna entrevista en algun mitjà de comunicació, també. Penso que la història de la Fatou és molt interessant perquè ella mateixa va patir la mutilació genital femenina quan era petita i fins que la seva filla no va arribar al moment també, no se m'ha donat compte de la barbaritat que era. I ella sempre ho explica com, doncs, a partir d'això, ella intenta pues, crear aquesta organització, que també hi ha una organització aquí a Catalunya, llavors, o sigui, hi ha una seu aquí i una seu a Gàmbia, llavors té molta relació amb Catalunya, i sempre ho explica com, bueno, doncs, com va explicar-li a la seva mare i a la seva àvia que el que havien fet no estava bé, que ella no volia que se li fes a la seva filla, no ho van entendre gaire bé, anys després segueix aquesta tensió, però ella es dedica doncs, a anar a pobles com els seus, com per fer-los entendre a les dones què implica la mutilació genital femenina, perquè hi ha molta gent que tu li expliques què has de fer perquè és una cosa cultural, però realment no saben què implica ni què, simplement es fa perquè és una cosa cultural. Llavors ella dedica tota la seva vida això, i a intentar doncs, que es facin polítiques en contra, i això té un perfil molt interessant. I ha treballat amb molta gent jove, llavors ja havia fet xerrades a escoles, llavors ja sap com tractar el tema aquest amb la gent jove. I després la Zainab és un perfil totalment diferent, també són drets de les dones, però és d'una altra forma. La Zainab és del Marroc i és, com deies tu, és una dibuixant i il·lustradora, però la Zainab també és enginyera. Ella va estudiar la carrera d'enginyeria i, de fet, tot això va néixer de que mentre ella treballava va començar a donar-se en compte de les desigualtats que hi havia en aquest món d'enginyeria entre dones i homes i com se la tractava diferent per ser dona. I ella es refugiava amb els dibuixos. Llavors, a través de dibuixar i de com explicar les seves situacions, perquè els seus primers còmics són les situacions que ella patia, va començar creant com els còmics i va ser com una forma de refugi. Al final va començar a penjar les xarxes socials i pues, va començar fent coneguda per això i doncs, no va parar. Llavors ha fet com còmics sobre la situació de les dones al Marroc, sobre la sexualitat femenina i ara en treu un d'aquí poc sobre els drets de les dones a l'Iran. I és també així molt interessant.
Sí, sí. Normalment feu gira dos cops l'any. Una per la primavera, l'altra per la tardor, aquests defensors i defensores dels drets humans que venen a Catalunya. No sé, són diferents cada any? És a dir, sempre intenteu buscar històries que, bueno, que són molt personals, molt particulars, no repeteixen els defensors?
S'intenta que no. S'intenta que, de fet, no només que siguin diferents cada any, sinó que cada gira, o sigui, primavera i tardor, siguin diferents. S'intenta demanar una mica, es proposen diverses persones i s'intenta doncs, que hi hagi una mica de diversitat, que no siguin tots com de la mateixa part del món o que no tots tractin els mateixos drets. S'intenten que també, depenent del moment que vivim, doncs, vingui una persona que en aquell moment, com en aquest cas aquest any, ha vingut una persona a Palestina, doncs com per també com donar-li més al focus de Palestina, però s'intenta això, que siguin diferents cada gira i que vinguin de diferents parts del món i de diferents com passats, idees i drets. Sí, sí.
Aquestes persones estan aquí durant aquest temps, però imagino que després retornen als seus països d'origen. És així, no?
Sí.
Quina acostuma a ser la seva situació? Perquè en alguns casos, fins i tot, podem parlar de persones que estan en perill, no? Estan perseguides?
Sí, sí, sí.
Vigilades?
Efectivament.
No?
De fet, aquest any hi ha diverses que ja no, o sigui, que no viuen en el seu país d'origen per les amenaces o per la persecució que pateixen. N'hi ha altres que, tot i la persecució i les amenaces, segueixen vivint al seu país perquè es neguen a marxar. Llavors, el que intentem fer sempre és que, una vegada tornen al seu país d'origen, doncs fer un seguiment. Seguim com parlant amb elles, seguim amb comunicació i seguim intentant, doncs, que si mai passés alguna cosa, doncs intentar com fer-la saber de que, tot i que és una cosa que dura 10 dies, que seguim allà, que no és allò que duri 10 dies i ja s'acaba. Però a vegades la situació, quan tornen, és difícil. També hi ha moltes vegades que la part positiva és que el que fem aquí moltes vegades no arriba als seus països d'origen, llavors potser no saben què s'ha fet, però n'hi ha algunes que potser ens demanen que no surti a les xarxes socials o que no se'ls parli gaires d'elles o que no surtin fotografies, doncs, per la represàlia que poden patir després quan tornin al seu país d'origen. Sí, sí.
Precisament estem en un món tan globalitzat on la informació, les imatges, tot circula a una velocitat molt ràpida i això és un risc per ells.
Sí, sí, totalment. Sobretot ens passa sovint més amb defensors de Llatinoamèrica. N'hi ha molts que, bueno, de fet, dels quatre que tenim de Llatinoamèrica, només dos viuen al seu país d'origen actualment. Els altres han hagut de marxar per les persecucions.
Sí, i els acostumeu a ajudar en situacions realment compromeses, on hi ha segurament la seva vida en perill? Els acostumeu a ajudar? Teniu algun cas? M'imagino que...
Sí, s'intenta, clar. Depèn una mica de què ha passat, on estan i què està passant, però sempre s'intenta, tant per part de l'organització com per part de tot el projecte, de tots els municipis, doncs, de donar aquest suport que podem donar estan a la distància, però sí, sí, efectivament.
Uh-huh. Clara, per acabar, durant la resta de l'any, quina és la vostra activitat? O està centrada bàsicament en organitzar aquestes gires?
Bueno, jo, quan una vegada s'acaba la gira, pràcticament ja comences a preparar la següent, la primavera en aquest cas, però perquè al final és un procés llarg, perquè és com has de buscar quines defensores, després contactes amb elles, després de mirar que vinguin, ho has organitzat tot, però sí que és cert que, com que hi ha una part de l'any que hi ha menys feina, jo, la nostra organització, té altres projectes, llavors durant l'any jo com a persona individual ajudo l'organització en altres projectes. I jo entenc que les entitats, municipis, tot això, porten altres temes, però sí que és un tema que, com que es porta tot l'any, sempre hi ha coses durant tot l'any. Llavors, jo entenc que tothom porta altres coses, però sempre està present, perquè és una cosa que tardes 6 mesos a organitzar. Vull dir que és acabar una i comença l'altra ja.
I quanta gent formeu part de l'organització d'aquest programa?
Des de la meva organització, no som gaires. Jo soc la tècnica de referència, després hi ha la tècnica de comunicació, després hi ha la codirectora de l'entitat que també ajuda en aquest projecte, i ja està, som 3 persones en realitat. I després del fons.
I 3 joves.
Sí.
Sí, això també és molt significatiu.
Sí, sí. No.
És així. Doncs avui hem volgut aprofundir una mica més en tot aquest programa, aquest projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, en projecte on també hi participa el municipi de Sant Cugat. I agraïm molt a la Clara Cisternes, que és coordinadora del projecte, que avui hagi passat pel Faves Contades a explicar-nos una mica més a fons en què consisteix tot plegat. Clara, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Igualment.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.